Atlas Subversiu.
Va obrir el Mapa Mundi en aquest espai. Cada diumenge coneixem altres llocs del món amb diferents mirades. Aquesta setmana ens fixem en... la República Txeca. I ens traslladem fins a la República Txeca perquè aquest cap de setmana s'hi han fet eleccions presidencials. Al voltant de 8 milions i mig d'habitants han estat cridats a les urnes i des d'aquest país, des de l'Europa Central, amb una història marcada pels totalitarismes, ens arriba, com sempre, una postal.
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia, amics del suplement. Aprofitant l'excusa de les eleccions que avui celebren els txecs, m'he arribat a fer un tomb per la capital del seu país, Praga. He vingut atret també per allò que van dir fa pocs dies el president de Txèquia i Eslovàquia, els dos països que havien estat units sota el nom de Txecoslovàquia fins al 93, segons els quals la separació amistosa entre dos països és possible i fins aconsellable. Per aquest motiu es prestaven a anar fins a Madrid a explicar-ho. Però coneixent el pa que s'hi dona, val més que s'asseguin còmodament si s'han d'esperar una resposta espanyola per parlar amb racionalitat. Per això m'ha semblat bé venir jo a conèixer aquest país que es mostra tan envejablement civilitzat. De fet, pels carrers no hi noto gens d'histèria ni intimidacions de cap mena i se'm fa estrany assistir a unes votacions sense garrotades policials ni amenaces governamentals. És tot tan normal que fins i tot cap dels candidats que s'hi presenten estan a la presó ni a l'exili. Per aquest motiu, com que no hi ha emoció, he decidit deixar-los fer i que votin els txecs mentre jo passejo per la seva preciosa capital. Duia de casa un munt d'instruccions i plans de llocs per visitar i coses per veure a Praga, però em temo que no faré prou en un parell de dies i potser hauré de demanar a l'Ostrell que em subvencioni una setmana d'estrada per conèixer bé el país. En tot cas, faré unes ratlles de la postal per explicar les quatre coses que he vist d'aquesta ciutat ideal per passejar-s'hi, badant pels carrers de traçat medieval de la ciutat vella, amb la presència encara latent dels rabins jueus i els alquimistes d'aquella època, combinada amb el barroc exuberant dels edificis de la plaça Malastrana i l'elegància dels cafès d'estil d'Art Nouveau que devien freqüentar Kafka, Alfons Mucha o Jan Neruda. Perquè és això el que ara m'interessa més de Praga, la bellesa dels carrers, dels paratges de la riba del riu Vltava i, sobretot, el pòsit cultural d'aquesta capital que va des de la visita a la casa de Franz Kafka fins al record dels artistes admirats, com el gran Mahler o Dvorak. Vull conèixer els racons que inspiraven la poesia de Jaro Seifert, Premi Nobel del 84, el teatre de Václav Havel, que fou també president de la República, i els escenaris dels novel·listes Kundera i Raval. Aquest petit país d'uns 11 milions d'habitants m'admira i em provoca enveja perquè ha aconseguit fer de la cultura una identitat que es respira arreu, fins al punt que la majoria de museus, exposicions i fins concerts són gratuïts. Així voldríem nosaltres la nostra república, oi? Per això em fan tanta enveja. Ara, quan tiri la postal que us escric, passaré pel Pont Carles i des de la torre veuré la panoràmica de la ciutat. Després el metro em durà a la plaça Venceslau. I baixant cap als molls del riu Vltava, visitaré Ufleco, la cerveseria més famosa de Praga, on serveixen gerres enormes de la cervesa negra Flekovna, abans d'acabar fent un tomb amb el tramvia 22 de circunvalació i pujar a l'impressionant castell de la ciutat, un dels més grans d'Europa. Demà visitaré el cementiri jueu per recordar la famosa llegenda del Golem i entraré a la majestuosa catedral de Sant Vito. El dia d'avui, però, serà complet quan al vespre repassi algun dels poemes de Seifert que he dut de viatge, com aquest. Un dia vaig anar corrent darrere del meu pare a una concentració popular. Allí se sentia una nova cançó. No hi haurà reis ni emperadors. Trenqueu les cadenes. Amb aquests versos us envio desitjos de llibertat i salutacions amistoses des d'un poble culte i lliure. Catalans de bé.
Gràcies, Dalmases. La República Txeca va néixer de la divisió de l'antiga Txecoslovàquia l'any 1993. La capital és Praga, una de les ciutats turístiques més importants d'Europa. Està situada a la vora del riu Moldava i té 1,2 milions d'habitants. Es coneix com la ciutat de les 100 torres. Aquest país, situat al centre d'Europa, podria ser l'escenari de moltes pel·lícules.
La història ens ensenya que qualsevol país, per orgullós i poderós que sigui o hagi sigut, està cimentat en un sens fi de guerres interminables, despòtics monarques i dolorosos avenços.
Albert Biorlegui.
I per molt pessimista que ens pugui semblar aquesta visió, en el fons explica part de la seva riquesa i el seu patrimoni. El país que visitem avui, la República Txeca, no és cap excepció. I com sempre, intentarem donar-ne una ràpida ullada en només 3 pel·lícules i una cançó. Coneguda antigament com Bohèmia, l'estat txec es va formar al segle IX com un petit ducat a l'entorn de Praga, dins del poderós regne de Moldàvia. A l'edat mitjana i després d'uns segles de prosperitat, a la mort de Carles IV començaria un període de gran inestabilitat política atiada per conflictes religiosos. I un dels noms més destacats és el del reformista Jan Hus, la vida del qual va ser portada al cinema l'any 1981.
El siglo XV marcó el punto definitivo en la mortal lucha entre la poderosa iglesia medieval y aquellos pocos hombres valerosos que se atrevieron a cuestionar la autoridad de sus demandas. Hombres como Wycliffe, Jerónimo, Lutero, Zwingli y otros. Pero casi 100 años antes de que las famosas 95 tesis de Lutero fueran clavadas a la puerta de Wittenberg, señalando el principio de la reforma cristiana, otro hombre, un sacerdote de Bohemia, eligió elevar su voz en contra de lo que sintió como abusos de la iglesia y preparó el camino para los dramáticos eventos que le seguirían. Su nombre fue Juan Hus y esta es su historia.
Els segles següents estaran marcats per la batalla de Mohács, que en 1526 va propiciar que el regne de Bohèmia s'integrés al domini dels Habsburg com un dels seus 3 territoris principals. La derrota dels bohemis va significar el fracàs de la revolta del 1618 i la precipitació de la Guerra dels 30 anys. El conflicte va ser tractat de manera indirecta a El último valle, un film de 1970 dirigit per James Clavell i amb Michael Caine i Omar Sharif.
When a man had nowhere to run, no place to hide, suddenly there was a valley. The last valley.
El convuls segle XX també va afectar molt notablement el país, que va passar per l'ocupació nazi i un règim comunista. Amb la creixent insatisfacció del poble, va esdevenir el 1968 la Primavera de Praga, que va provocar la invasió de les forces armades del Pacte de Varsovia. El tema va ser el rerefons d'una coneguda novel·la de Milan Kundera, portada al cinema l'any 1987, amb Daniel Day-Lewis i Juliette Binoche de protagonistes, La insoportable levedad del ser.
I can't feel this lightness, this freedom. I'm not strong enough. I'm weak. I'm going back to the country of the weak.
Malgrat aquest sens fi de guerres i conflictes, o potser a causa d'això, la República Txeca ha donat també grans artistes. I un dels més destacats és Antonín Dvořák. Una de les seves obres més conegudes és la seva sinfonia número 9, la del Nou Món, composta durant la seva estada a Nord-Amèrica quan va ser director del Conservatori de Nova York. Aquí tenim el seu moviment més cèlebre.
Molt bona tria, Beorlegui. Artur, Artur Ramon, bon dia, bon diumenge.
Bon dia,
Guillem. Què tal, com estem?
Mira, acabat de llevar.
Amb energia, per això?
Sí, i tant.
Va, Artur, avui torna a tocar obrir un museu al món i avui ens aturem a la República Txeca, a l'Europa Central, perquè aquest cap de setmana s'hi han fet eleccions i, com sempre, triarem tres obres per penjar les parets del nostre museu imaginari.
Máš v hlavě cosi, zní to jak tram, ta dada, nevíš.
I la primera obra és un cartell.
És un cartell, has vist que és bonic aquest cartell?
Que podria ser James Bond o Corleone.
Sí, o una d'aquestes de gàngsters dels anys 30, És un cartell d'un artista de Txèquia, possiblement el més important, que es deia Alfons Muixa, i que és un dels grans exponents de l'art nouveau a Txèquia. Veiem que, perquè els oients puguin veure'l a través de la ràdio, expliquem-lo, és un personatge que està de perfil i que porta una pistola a la mà esquerra.
Que sembla que l'acabi de disparar,
que
perquè
sembla,
en surt fum.
Efectivament, i a darrere seu hi ha com una aureola, com si fos un sant, però en comptes de ser una aureola sant, és una aureola de gàngster, plena de totes aquestes pistoles que van disparant, i que al final de tot, fixa't que està coronada per una ampolla de xampany.
Sí, com és això?
Ho trobo boníssim. Perquè fixa't que les bales es confonen amb taps
sí,
de xampany.
Sí, és veritat, taps de suro.
Taps de suro, i per tant, és com una mena d'alegoria dels gàngsters d'aquella època que veritablement van marcar tot un temps.
I clavella a la solapa.
I clavella a la solapa, no cal dir, un dandi a més.
Va, qui és Alfons Muixa, Artur?
Mira, és un artista que és molt interessant perquè ell es va formar bàsicament primer a Viena, a Múnich, però ràpidament va passar ja cap a Txecoslovàquia i... Abans, per això, el 1887 el trobem a París, on es forma a les grans acadèmies de París, a la Julien, a la Colarossi, que han sortit tantes vegades en la formació dels artistes. Ell va començar a fer cartells litogràfics i se li va ocórrer, per iniciativa pròpia, fer el cartell d'una gran actuació que havia fet Sara Bernhardt, la Gismonda de Victorien Sardou, i va empaparar els carrers de París amb aquesta...
Però perquè va voler ell,
Perquè va voler ell. I llavors la Sara Bernhardt ho va veure i va dir, aquest el vull, li faré un contracte que els propers 6 anys treballarà exclusivament per mi. I aquest comença a ser l'èxit de Muixa.
Que bo!
A través dels cartells litogràfics d'aquest, el que avui serien, anomenaríem els pòsters, no?
Sí.
Però és que després, a més, era un home d'una inquietud i d'una curiositat extraordinària i, per exemple, va començar a col·laborar amb el joier parisenc Georges Fouquet, que era el millor joier del 1900, i va fer una sèrie de joies que van ser el gran èxit de l'Exposició Universal de París d'aquella
època. Va dissenyar les joies. Ostres.
Per tant, ell feia pintura, era cartellista, col·laborava també, il·lustrava llibres. Durant la Primera Guerra Mundial, Txèquia va tenir la independència, ell va ser el que primer va dissenyar els bitllets de la moneda.
Sí, sí, sí.
I després també els segells. Per tant, veritablement és un personatge, és molt important. Si parles d'artistes txecs, possiblement ha de sortir entre els primers. No?
I molt ampli.
I té una trajectòria més molt transversal. Fixa't que quan va morir estava fent una obra monumental que es deia l'Èpica Eslava, que eren uns murals amb tota la tradició del seu poble, i no el va poder acabar. Però són molt conegudes aquestes dones que després van influir molt al modernisme català. Hi ha molts artistes catalans que van veure les obres de Muixa que arribaven a través de les revistes i es van inspirar d'una manera increïble. Vull dir, és un artista molt, molt, molt interessant.
Molt bé, anem cap a la segona obra, Artur. Estem obrint un museu a la República Txeca. I canviem totalment de registre, ara parlem d'una peça abstracta.
Una peça que jo la trobo preciosa, d'un altre gran artista txec que es diu František Kupka. Kupka també es forma a París, també passa per les acadèmies que havia passat Musha, la Julien, entre altres, però el 1909 queda impactadíssim pel manifest futurista italià. És el manifest de Marinetti, que proposa doncs, una recuperació de l'art a través del moviment i del color. Uh-huh. I llavors, i que influeix, hi haurà tants artistes, no?, com Giacomo Balla, Boccioni, dins del moviment futurista. Llavors ell agafa aquesta idea i se la fa seva i acaba esdevenint un dels grans artistes, diguéssim, entre el cubisme i l'abstracció a Txèquia.
I en aquesta obra que ens portes n'hi veiem de moviment, també sí. Hi veiem color, hi veiem tons violetes, granes, gris...
Fixa't que
què
hi ha...
et fa pensar això?
Doncs mira, és com un calidoscopi que em recorda molt a les obres de Balla, del futurisme, de Severini, dels grans futuristes italians, però amb una personalitat pròpia, amb uns colors propis i amb una manera d'enfocar-ho que també té una poesia extraordinària. A mi, Kupka sempre m'ha interessat molt perquè, a més, és un dels primers artistes que va tenir una obra penjada al MoMA a Nova York.
Mira.
A l'any 36, amb una exposició de cubisme i art abstracte, va tenir la sort doncs, de poder exposar en el MoMA i després també al GDPOM. I és un artista, veritablement, que si l'haguéssim de classificar dins de la història de l'art, formaria part del que s'anomena el cubisme òrfic, que és aquest cubisme que té aquesta derivada a través del moviment, a través del color, a través de la idea del progrés, també, no? Que hi ha molt la velocitat, les màquines, els cotxes...
Però totes les seves obres són tan abstractes com aquestes que no hi veiem cap tipus de figura, o n'hi ha algunes que sí que hi podem veure figures i podem entendre una mica més de
personatges... Algunes de Kupka que sí que, sobretot de l'inici, que són més realistes, que té... Però a partir de l'any 9, que és quan ell rep aquest impacte del futurisme estant a París, canvia completament i llavors, a partir de llavors, només el veurem fent aquesta cosa, que és pel que és recordat.
I és reconegut?
I és reconegut.
Al seu país?
Molt. Al seu país i internacionalment, eh? És a dir, les obres de Kupka d'aquesta època, si surten amb subhasta, això es paguen a preus d'or. Per què? Perquè és un artista que està... Mira, en l'art és molt important ser en el moment adequat. És a dir, si aquesta obra, que deu ser de l'any 11-12, Kupka l'hagués fet a l'any 50, no té cap interès. Però anar a l'any 11-12 sí, perquè està en el moviment que ha d'estar. I això és importantíssim. Això moltes vegades la gent no ho té present, i és fonamental, és a dir, el temps és importantíssim en
el context,
en l'art, perquè vol dir que està respirant l'ambient del temps, està sent innovador en el seu temps, i això, doncs, veritablement, a Kupka se'l reconeix molt per aquesta, per aquesta faceta. Mm.
Parlaves del MoMA,
sí.
On més el podem veure?
Mira, a Kupka, per exemple, el Pompidou té obra d'ell, el MoMA, el podem veure també col·leccions txeques, el Museu d'Art Modern de Praga també hi és. És a dir, i amb col·leccions també privades n'hi ha molts. És rar en el mercat, no apareixen quadres de Kupka habitualment. Jo diria que és per una qüestió, que és que té una producció bastant curta.
Doncs hem conegut František Kupka i ara anem cap a la tercera proposta pel nostre Museu Imaginari. La, 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 la. I aquesta tercera proposta és per una escultura.
Una escultura.
Una escultura espectacular.
Molt bonica. És una escultura d'un artista contemporani, d'un artista que va néixer l'any 67, té 50 anys, que es diu David Cerny, i que va tenir la seva formació primer a Praga, però després passa l'any 91 a Suïssa, i del 94 al 96 està a Nova York. Ell té diverses obres a diferents... l'he anat seguint a diferents ciutats. Per exemple, a Londres té una peça que va formar part dels Jocs Olímpics de l'any 2012. Estava davant de la casa de Txèquia, que era com un... Saps aquells autobusos vermells londinencs?
Els típics, sí.
Doncs però que té com unes... Li surten dels costats com uns braços i es transforma com en un atleta. Llavors, ell fa aquest tipus d'obra així que sempre vol sorprendre a l'espectador.
Aquest ens sorprèn molt, perquè estem parlant d'un bust gegant, no?
És
gegantíssim.
Fa 11 metres.
Home, és molt, és gros.
És 11 metres.
I jo diria que està fet de vidre o de mirall, o almenys el que fa és reflectir la llum.
Sí, mira, està fet d'acer.
D'acer. D'acer.
I té 24 tones d'acer. I està fet amb unes planxes giratòries per capes,
sí,
de manera que aquesta escultura es va movent.
Què dius?
I la cara es va transformant. Això durant el dia, doncs, ho fa diverses vegades. I llavors es va transformant i el ser de ser també reflecteix, com si fos un mirall, doncs, els edificis que té al costat. Per exemple, aquesta escultura, on la podem veure?
On és ara?
Actualment està a la plaça de l'Ajuntament de Praga. Però aquesta escultura va estar també a Missouri, a diferents llocs dels Estats Units, a North Carolina, la van tenir, és a dir, que ha sigut itinerant. Jo he vist, no l'he vist en directe, però he vist vídeos per YouTube que es pot veure, si poses David Cerny Kafka, perquè això no ho hem dit, és la cara de Kafka,
que
naturalment és el gran escriptor i el gran referent cultural txec, no? Doncs, si poses Kafka, David Cerny, la veus i pots veure com es va movent. I veritablement és molt impactant.
És una d'aquestes obres que interactuen una mica amb l'entorn.
Sí, que vol interactuar amb l'entorn. I després que està una mica de moda, ara, fixa-t'hi, a les ciutats posar aquests caps.
Sí, n'hem vist ara potser fa dos o tres anys, al Palau de la Música.
Sí, l'obra de Jaume Plensa. La Carmencita, em sembla que es diu, que està just davant del Palau de la Música, que també en vaig veure algunes que estaven a la ciutat de Bordeus, també del Plensa. Per exemple, un altre que s'ha fet bastant conegut és l'Antonio López, quan surts de Totxa, aquells caps.
Sí, sí, és veritat.
Vull dir que ara això dels caps, està com una mica moda.
Tants caps, tants barrets.
Exacte.
Artur, moltes gràcies. Hem obert un museu imaginari avui a la República Txeca. Hem conegut David Cerny, František Kupka i Alfons Mucha.
Exacte.
Impecable. Moltes gràcies, Artur. Gràcies. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
El suplement.